els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Escoltant el Fabricació Pròpia aquí a Ràdio Estel, aquesta tarda de ràdio, aquest dijous. I deixem dir-te una cosa. Ai, el telèfon. És un imprescindible en les nostres vides des de ja fa uns anys, però uns el volen deixar a casa per no trucar o no rebre trucades i d'altres doncs, no el deixen ni per anar a dormir. Les aules dels centres educatius també estan plenes de mòbils fins al punt que s'han convertit en un problema. L'alumne es distreu, al professorat li és difícil controlar-ne el seu ús i és per això doncs, que la consellera d'Educació, Ana Simó, fa uns dies que va anunciar que el departament iniciaria un procés de debat sobre l'ús del mòbil a tots els centres educatius del país amb l'objectiu, doncs, amb el que busca, una postura unitària del professorat davant la presència dels mòbils a les aules. Clar, avui ens plantegem, s'han de prohibir els mòbils a les aules o només s'han de regular? Té algun tipus d'avantatge educativa portar-los a les aules? De tot plegat en parlem aquesta hora amb la Elena Ojando. Ella és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. Elena, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Mercè, i moltes gràcies per convidar-me.
No, gràcies per estar amb nosaltres avui al Fabricació Pròpia, perquè, a veure, ja per començar, trenquem el gel. Què en penses d'aquesta decisió, no?, de debatre amb les escoles, els instituts, l'ús dels telèfons mòbils a les aules?
Doncs mira, és un debat que aquestes últimes setmanes està sent, no?, està sent molt present a la majoria d'escoles. I jo d'entrada et diria que estic d'acord amb la no prohibició, amb la no prohibició. Crec que fins i tot aquest debat molts cops està molt mal enfocat perquè posem tots els esforços en enfocar-nos amb els motius pels quals no hem de prohibir i crec que el que hauríem de fer és posar més els esforços, no?, en buscar les oportunitats, en buscar els reptes que aquesta tecnologia, no?, ens posa al davant. I a més pot ser un recurs molt útil. O sigui, prohibir-ho seria molt poc pedagògic.
Clar, em quedo amb aquest punt, Elena, després hi tornarem a entrar, però si ens fixem en el que va dir la consellera d'Educació, Ana Simó, apuntava que tot i el debat ja hi ha molts centres educatius que fa anys que estan regulant de forma autònoma, no?, l'ús dels mòbils a les escoles, a la seva pròpia escola. Tu creus que és millor que sigui així? O sigui, que cada centre doncs, faci el que consideri ell mateix? O s'hauria de fer com una regulació unitària, no?
A veure, per una banda crec que sí, que totalment que cada centre tingui la suficient autonomia, no?, perquè pugui prendre les seves decisions. A més té molt sentit, perquè al final el que fa és apostar també per la regulació pròpia, apostar per la negociació, el fet de poder arribar a un consens, no?, dins de la mateixa escola. Però clar, sí que és cert, com ara tu deies, que potser sí que afegiria un matís, no? I en aquest sentit, probablement deixar que cada centre ho lideri és quedar-se curt, no? Aquí tenim, per exemple, el doctor Miquel Àngel Prats, que ell és autor del llibre Viure en Digital, també és professor de la nostra facultat, de Blanquerna. Va escriure el seu article, precisament, una sèrie de consells, no?, entre els quals estava el fet de tenir un codi de circulació comú per totes les escoles i aposta per un model que permeti l'ús del mòbil i qualsevol altre dispositiu que estigui connectat a internet, no? Però que sigui un model que es vehiculi des de la formació, la conscienciació, l'acompanyament d'infants, adolescents, perquè realment al final el que volem és que siguin capaços de poder desenvolupar coneixements i habilitats davant de la tecnologia, en aquest cas dels dispositius mòbils, no? I penso que amb aquest codi de circulació comú sí que podríem partir d'aquesta base i després cada centre gestionar-ho o prendre les seves pròpies decisions en funció de la idiosincràsia de cadascun dels centres.
Per tant, que cadascú, o sigui, que és aquest codi de circulació, que ara quan parles d'aquest codi de circulació, clar, Elena, a mi ara em ve al cap, jo crec que ja saps per on vaig.
Sí, sí.
Quanta gent se'l salta? Ja estic parlant del codi de circulació, no?, de trànsit, no?, sí. I la de multes que es posen al dia. Clar, els professors, això és un altre debat.
Sí,
no? És... no estan per fer de policies a les aules,
òbviament,
no? O sigui, com es podria controlar que ningú es saltés aquest codi?
Mira, doncs potser, igual no sé dir la clau, però sí que és cert que l'experiència ens diu que el que és molt important és implicar a l'alumne des del minut 1. És a dir, que en aquest codi, la normativa, la regulació de l'ús de qualsevol dels centres, que l'alumnat es senti part implicada, no? I, de fet, la notícia no en fa referència. Sí que és veritat que parla del consens a nivell d'equip docent i famílies, però jo afegiria també, no?, en aquest cas, a l'alumnat.
O sigui, que l'alumnat, diguéssim, amb aquesta, no?, amb aquest objectiu que busca la Conselleria d'Educació, el paper de l'alumnat no hi és i seria, doncs, una peça clau, no? Però, clar, quin paper tindria exactament l'alumnat, no? Com els podem que ells també siguin conscients que han de formar part, diguéssim, d'aquest objectiu.
Jo diria que té el paper protagonista, al final.
No protagonista?
Sé si... Sí, protagonista. És a dir, al final, l'objectiu que tenim, l'objectiu final, és que realment el nostre alumnat sigui capaç de poder fer un bon ús, que faci un ús segur, que faci un ús saludable d'aquests dispositius mòbils i de la tecnologia en general, òbviament, no? Però en aquest cas estem parlant dels mòbils. I que, per tant, la seva implicació i compromís en la presa de decisions també hi sigui present. De fet, hi ha alguns exemples, no?, d'escoles que ho han fet i ha funcionat. I el 2015... el Consell Escolar de Catalunya va aprovar un document titulat Les tecnologies mòbils als centres educatius, on s'estableixen precisament una sèrie d'orientacions per a polítiques de centre, i en aquestes orientacions ja inclou l'alumnat, és a dir, ja fa referència al paper de l'alumnat, no? El fet de que l'alumne sigui un usuari conscient d'aquests dispositius mòbils, que ha de saber què pot fer i què no pot fer, no?, tant a dins l'escola com a fora de l'escola, no?, amb aquests mòbils, perquè de vegades també és veritat que tenim aquesta sensació de que, bueno, l'ús que es pot fer a l'escola és un, el que podem fer fora de l'escola és un altre, sí, però al final es tracta de fer un bon ús en general, no?
Clar, però això, Helena, perdona, però, ostres, és que clar, en les mans, diguéssim, dels alumnes, clar, és molt llaminer tenir un mòbil entre les mans.
Sí,
o sigui,
sí.
Saps el que et vull dir?
Sí, és molt llaminer. Clar. I entenc, per exemple, que doncs, podem tindre també moltes tentacions. De fet, de vegades doncs, entrar probablement i visualitzar o... Bueno, és una porta, al final, és una porta al món, als mons, com ho vulguem dir, no? I té els seus riscos. Però, bueno, d'això es tracta també, de que aquests infants, aquests adolescents, aquests joves en siguin conscients de tot això i que els puguem acompanyar, no?, i educar amb aquesta consciència. Jo penso que aquí és on realment tenim el repte.
Tenim la feinada, sí. No? Podríem dir, Helena, ja ho podem dir així, la feinada. Perquè, clar, ara també és veritat que en aquest temps de xarxes socials, aquestes noves tecnologies, tu ara ens parlaves d'un codi, d'un document del 2015.
Mm-hmm. Sí,
que ha plogut molt, sí. No? Ha quedat molt desfassat, no?
Sí, si parlem,
no?,
de tecnologia encara més.
Que perquè... imagina't, és que en el 2015 jo crec que no existia ni el TikTok, no? Per exemple, regular-ne el seu ús era més fàcil, o sigui, no sé. I què es pot fer? Perquè, clar, estem amb un codi del 2015.
Sí, a veure, probablement, bueno, com et deia, això eren més aviat orientacions, però sí que és veritat que probablement també el 2015... hi havia el repte, encara que amb uns altres xarxes socials, uns altres recursos, perquè, bueno, el que dèiem, la tecnologia de vegades ha avançat tan ràpid que a la que ens acostumen a un recurs ja en surt un altre, i així constantment. Vull dir, vivim... La tecnologia va molt més ràpid que nosaltres. Per això és important també que tinguéssim aquesta capacitat d'adaptar-nos, bueno, i de viure amb aquest canvi constant, perquè és el món
potser
que
vivim. Potser és això, Helena? Potser és això que també educar els nostres fills, diguéssim, amb aquesta visió de que estem vivint en un canvi constant i que la vida...
Doncs segurament, i a més d'educar-los, potser donar-los estratègies i recursos perquè siguin capaços de poder adaptar-se d'una manera, o sigui, d'adaptar-se a aquesta manera, no?, de viure i el que tenim. I... com més experiència i com més estratègies tinguem, millor. Millor, millor per tots, també per als adults.
No? Aquesta és una altra, jo crec que també en parlarem.
També.
En aquest debat avui dels mòbils a les aules, prohibir-los o no, que és un debat doncs, que des de la Conselleria d'Ensenyament s'està plantejant. Clar, tu ara deies, el Consell Escolar de Catalunya, el 2015, amb aquest document, però en aquest document, si ens fixem, que és l'únic que tenim ara, hi havia prohibicions o no?
Bueno, no. Més aviat al contrari, no apunta tant a prohibicions, potser no es va obrir tant aquest debat que tenim avui en dia, sí que és cert que han passat moltes coses pel mig, i probablement, no sé, igual no tinc dades sobre la taula, però sí que podem intuir que probablement la tecnologia mòbil encara hi és molt més present actualment, no? I que cada cop, a més, els alumnes adquireixen el mòbil en edats més tempranes. Sí, l'altre dia preguntava als meus alumnes, a la facultat els hi preguntava quan van tenir el primer mòbil, i és cert que cada any doncs, estaven tots al voltant dels 12-13 anys, no? Vull dir que anem baixant.
Cap a baix.
I aquests alumnes ara doncs, tenen 18 anys, entre 18 i 19. Vull dir que probablement cada cop adquireixin el mòbil molt més aviat. Llavors, clar, és cert que potser avui en dia, des del 2015 que dèiem ara, està actualment, i és molt més present a les aules perquè cadascú doncs, porta el seu propi dispositiu. Però també, com retornant una mica a la pregunta que em feies, també en aquest document no s'enfocava a la prohibició, o sigui, no es parlava des de la prohibició, tot el contrari. De fet, el que deia és que la prohibició es contradiu precisament amb els objectius curriculars que estan vinculats a la competència digital i als aprenentatges en general. És a dir, la competència digital forma part del currículum i és per això que és important que també ho tinguem en compte, no, això?
Mm-hmm. Clar, estava pensant, tu vols dir que els alumnes estarien a favor de que els hi prohibeixin els mòbils? O sigui, fa tota la pinta de que s'aixecarien fins i tot a una revolució. En aquest cas digital o no, no sé, com creus que s'ho prendria?
Bueno, no sé, potser a vegades els alumnes ens sorprenen, els docents, de vegades sí. Pensem una cosa i ens poden arribar a sorprendre, però sí que sé que hi ha escoles que sí que han regulat l'ús a partir de la implicació i el compromís de l'alumnat, uh-huh. Que ha funcionat, val? Això ha funcionat, i que ells han format part de la presa de decisions i ha anat molt bé, i ells mateixos han ficat les seves pròpies normes. De fet, l'altre dia un company em comentava que la seva escola havien ideat com, bueno, unes caixes amb diferents departaments on posaven allà els mòbils, i els mateixos alumnes, ells decidien, en funció de l'activitat didàctica que feien, doncs deixaven el mòbil perquè si no els distreia i no el necessitaven, i en altres moments doncs, l'agafaven perquè els podia ser útil com a recurs per cercar informació, per fer servir alguna app, per diferents coses. Llavors, bueno, em va semblar molt interessant que fos una iniciativa pròpia dels alumnes.
O sigui que la decisió era del propi alumne, de decidir si en aquella classe, no, necessitava o no el mòbil.
Sí, en funció una mica doncs, això, de les activitats que es plantejaven i bueno, de la necessitat que podien tenir d'aquest recurs o no.
Uh-huh. Estem parlant amb la Elena Ojando, que és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. Estem parlant de la prohibició o no dels mòbils a les aules, i a mi també volia preguntar-te, i és curiositat, què és el més estrany que t'has trobat tu amb un mòbil dins de l'aula, Elena? Perquè ara, clar, a la universitat, diguéssim, es poden tenir els mòbils, no?
Sí, sí, sí. A veure, jo en el meu cas tampoc tinc cap anècdota així estranya o una anècdota que pugues dir, bueno, això em va passar i és surrealista. No, no és el meu cas, eh? El que sí que t'he de dir és que sí que és cert que, òbviament, ells poden utilitzar el mòbil, i sí que és cert que moltes vegades els hi pregunto i els hi costa no apartar la mirada cap al mòbil perquè tenen a lo millor aquella inquietud de veure si els hi ha arribat una notificació, si els hi ha arribat un missatge, si han llegit el missatge, si algú els hi ha ficat un m'agrada a la xarxa social. Sí que és cert que en aquest sentit moltes vegades m'agrada fer-lo reflexionar perquè siguin conscients d'aquesta necessitat d'autoregular-se, no? I això ja et dic sempre, joves i adults també.
Però tu veus que estan pendents del mòbil quan estàs a classe o no?
En alguns moments sí, que és perquè els, això ho diem sempre, no? Els docents des de... es veu tot, no? Podem veure tot. quan som alumnes...
Però ho veieu, pensem, ho veieu tot o no?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Quan som alumnes pensem que no, però jo crec que quan estem a l'altra banda, perquè bueno, al final el docent sempre ha sigut alumne, no?
I tu saps,
clar que sí, tu també has tingut aquesta experiència, bueno, i la continues tenint, que moltes vegades, doncs, òbviament, sí, ens formem al llarg de la vida, no? Però sí, sí que es veuen aquestes ganes de mirar el mòbil o fins i tot ja el primer, no? Un hàbit, deixar el mòbil ja sobre de la taula i deixar-lo ja cap per amunt i veure doncs, si en van arribant i apartant la vista, si en van arribant algunes notificacions. Però bueno, aquí també està el repte una mica, no? De, el que dèiem abans, de ser capaç d'autoregular-me, de poder prendre atenció... en moments determinats, aquí està també.
Clar, és molt interessant el que estàs dient, perquè potser el problema de regular l'ús del mòbil a l'escola neixi justament de l'elevat consum de mòbil que els joves tenen en la seva vida privada. Dic els joves, i ens hi podem incloure tots, però especialment els joves, no?
Sí, els joves és cert que, bueno, hi ha molts estudis que ho estan dient, ho estan corroborant també, que hi ha un ús molt elevat. De fet, jo, a vegades també els hi pregunto, no? Quant de temps hi tenim a la configuració tots els mòbils? Podem veure
l'ús que en fem,
L'ús que en fem, les hores que estem, no? I ja n'estem moltes, la veritat és que sí. Però, bueno, és el que comentàvem ara, el que tu també deies. Al final, la tecnologia en si mateix ni és bona ni és dolenta. Mira, hi ha una frase que m'agrada molt del Michael Fulan que diu que tot depèn de l'ús que nosaltres fem d'aquesta tecnologia, no? I al final... Bueno, tot depèn de cadascun de nosaltres, d'aquesta manera que tenim de funcionar, de ser conscients, d'autoregular-nos, de poder fer un bon ús, de fer un ús segur, saludable, ser conscients dels riscos, davant d'aquests riscos, doncs com fem front. Aquí jo penso que l'oportunitat, al final és una oportunitat també per als educadors.
Totalment, però si tornem al punt de vista, o sigui, des del parer, diguéssim, dels alumnes, de fet, això que et preguntava abans, segons l'Agència de Salut Pública de Barcelona, el 2021 els adolescents d'entre 13 i 17 anys passaven de mitjana 8 hores al dia davant d'una pantalla. I el 77% no tenien cap límit de temps en l'ús del mòbil. Ara tu feies així amb el cap, volguem dir, Déu-n'hi-do. Aquestes xifres també es poden considerar una addicció, no? O sigui, no ens passem també a...
Sí, això preocupa.
Perquè, clar, la cosa és que tu dius, no? O sigui, la idea seria que sapiguéssim, no? A transmetre-lis aquest bon ús, no? Però, clar, si venim d'una addicció, no sé si m'entens.
Correcte, sí. Això preocupa molt, eh? Sí que és veritat, com tu deies ara, aquests estudis el que ens estan és corroborant que existeix, no? Una addicció... I quan parlem d'addicció estem parlant d'un ús molt constant, repetitiu, obsessiu, que fins i tot pot arribar a símptomes a nivell físic i a nivell psicològic, no? I per tant això ens fa... aquí tenim molta responsabilitat, no? Però hi ha més raons encara de que facin un ús molt conscient del mòbil i poder parlar-ne d'aquests temes, poder parlar-ne i poder transmetre-ho, no? als adolescents, als joves, i no donar-los l'esquena, perquè quan estem dient, bueno, prohibim, no? Quin missatge estem... Quan prohibim el mòbil,
cosa?
Quin missatge realment estem donant, no? Davant de la prohibició, llavors... És per aquest motiu, quan tu la primera pregunta que em feies, no? Tu què en penses? La prohibició no perquè no ens tanca la porta, no ens dona opcions.
Clar, això ens acaba el temps. És que anem de parlar l'altre dia, Helena.
És molt interessant,
perquè,
aquest tema.
Clar, i és que ens hi trobem que tenim un problema, això està claríssim. I després també tenim el problema els adults, perquè nosaltres som referents per ells, no? Pels més joves. Com han d'actuar els pares amb l'ús del mòbil a casa, per exemple, no? Perquè això és bàsic.
Sí.
Vull dir, perquè per molt aprenentatge que vulguem fer des de les escoles, si a casa no hi ha uns...
Jo crec que per aquest motiu també s'insisteix molt, no?, amb el tema de que les famílies... O sigui, s'ha d'arribar al consens amb les famílies i és una corresponsabilitat educativa, no?, al final, entre l'escola i la família. Per tant, els adults hem d'actuar com a exemple i com voldríem que els alumnes utilitzessin el mòbil ni més ni menys, no? I és que al final estem parlant d'això, d'educació en valors, de poder-se comportar en la vida, tant dins com fora de la xarxa, independentment. Vull dir, és que al final estem parlant d'educació amb tot el sentit i significat de la paraula, tant si ho fem utilitzant un recurs tecnològic com no. Vull dir, al final l'adult també té aquesta responsabilitat. I jo crec que moltes vegades els adults també ens trobem o els docents o les famílies desorientats, no? Perquè també crec que seria molt necessari un acompanyament a les famílies, als mestres en quant a formació, per tal de donar-los coneixements, orientacions, consells, no? Per aprendre aquestes decisions que dèiem, perquè si al final l'escola té autonomia, doncs que aquesta autonomia la pugui...
És que totalment, Helena, és que nosaltres també ens ha vingut de nou.
Exacte.
Diguéssim, sí, sí. No?
I
vull
tant.
Dir, és que potser, clar, el problema també el tenim els adults, perquè és que jo ara estic començant, agafo el meu mòbil i miro a veure quantes hores, no?, hem estat a la setmana utilitzant el mòbil. Em posaria les mans al cap,
sí,
no?
Sí, segur.
I és així. Mira, per últim et vull demanar, tenim 2 minuts, després et demano coses,
sí,
eh?
I tant, quina.
Que fem un exercici. Si tu estiguessis justament en aquest debat que posarà en marxa la Conselleria d'Ensenyament, què els hi diries? O sigui, quins serien... els consells, no sé si vulguis dir consells, però què els hi proposaries, no? Què tindries en compte? Quins serien els punts claus d'aquest debat de prohibir o no els mòbils a les aules?
A veure, així... Clar, potser, Mercè, no et sabria dir si són consells o no, però sí que és cert que del que hem anat parlant i el que he anat veient també aquests dies, el que he anat llegint i tot, jo crec que al final es tractaria, com dèiem al principi, d'enfocar-nos més en aquestes oportunitats i aquests reptes i no tant amb els riscos, que també hi són, però davant d'aquests riscos veure que com a educadors quines oportunitats tenim. D'altra banda, doncs, òbviament, vetllar perquè hi hagi, que es pugui fer aquest ús segur, saludable, doncs, a partir de totes les estratègies i recursos que puguem donar, des de la formació, l'acompanyament, l'assessorament... assegurar també en aquesta gestió el compromís i la implicació de tota la comunitat educativa, com dèiem, i, evidentment, aquí incloure a l'alumnat, molt important. I, bueno, i com deia el Miquel Àngel Prats, que dèiem al principi, doncs, compartir un codi de circulació dels mòbils com a base i, a partir d'aquí, doncs, prendre decisions en funció de les necessitats més específiques que pugui tindre cada centre i, com sempre, pues, bueno, aprendre, no? Uh-huh. Perquè vivim en una societat digital i, bueno, i que és canviant, i així ho hem de fer.
Doncs prenem nota, a veure si ens estan escoltant la conselleria, bueno. I prenem nota també.
A veure.
I que sobretot sigui consensuat, no? Que hi hagi, sí, que intervinguin totes les parts.
Sí, això és molt important. Hi ha una corresponsabilitat educativa per part de tots, al final, no? I la societat en si també.
Helena Ojando, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport a Blanquerna. Ha estat un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, xerrada. De veritat, el plaer ha estat meu.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.